A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Unes busquen feina, unes altres han creat la seva empresa, unes altres treballen, i dues viuen també com a testimonis dels processos que suposa precisament la recerca de feina, etc, etc. Doncs bé, ens proposem a partir d'un suggeriment del Centre de Formació Ocupacional parlar del món laboral a partir d'aquesta òptica de les dones. Anna Milà, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
L'Anna Milà treballa al Centre de Formació Ocupacional de fa anys en aquest àmbit tan complicat que és intentar, no sé si dir, trobar feina per la gent que en busca.
Exacte, i sobretot per les dones, encara ho és més avui en dia. Malgrat que hagi corregut molt la història i s'hagin produït molts avenços, avui en dia conciliar la dona, el que seria la feina i família, doncs continua sent molt difícil, i sobretot per dones que estan treballant en feines subrepresentades, doncs encara moltes vegades és un punt afegit.
Què ha passat amb la crisi?
Doncs que en la crisi han passat diverses coses. Doncs que hi ha moltes persones en situació d'atur, moltes dones també, però que hi havia moltes dones que no treballaven, que el tenia el marit que s'ha quedat a l'atur, moltes dones s'han hagut de posar a treballar i a buscar feina perquè era més fàcil buscar-ne dues persones d'una mateixa unitat familiar que no que en busqués una, i llavors doncs a veure qui era la primera persona que trobava feina. El problema és que, clar, hem de conciliar la vida familiar amb la vida laboral, i per aquí al mig doncs hi ha uns fills petits, moltes vegades, que són els que reben les conseqüències de que la feina va per una banda, l'escola en va per una altra, i ho hem de conciliar tot.
Les ofertes d'alguna manera també s'han vist condicionades per aquesta situació de crisi? Ara es demanen altres coses, s'ofereixen altres coses també?
Clar, hi ha més gent que està en situació d'atur, per tant, diguéssim, des de l'altra banda, des de l'empresa, doncs pot demanar persones que en aquests moments estiguin més formades. Fa molts anys, doncs l'empresa, doncs, bueno, si no troba un ajudant de cuina que no sap el castellà, perquè arribàvem a aquest extrem, que no sap el català, que, bueno, doncs mira, envia'm a qui tinguis. Moltes vegades acabàvem així. Clar, avui en dia és no. Vull que sàpiga això, vull que tingui un cicle formatiu de grau mitjà, inclús a la persona de fer feines de neteja d'un establiment, doncs se li demana, doncs escolta'm, que sàpiga anglès també. Com que podem escollir, perquè hi ha molta gent que està en situació d'atur, doncs anem a escollir.
Perquè tothom ens entengui, de mitjana, una oferta de treball, quantes persones pot tenir?
Clar, nosaltres fem una selecció molt gran. Nosaltres, quan treballem d'una determinada manera amb un aplicatiu que tenim, que depenem de la Diputació de Barcelona, que es diu Xarxa Xaloc, en aquest aplicatiu, quan nosaltres busquem candidats, podem fer casaments informàtics i manuals.
Perquè tothom ens entengui, Anna, això d'un aplicatiu és un programa informàtic que permet tenir un accés a una base de dades.
Exacte. Nosaltres tenim uns 3.000 usuaris, vale, inscrits a la borsa, i a partir d'aquí, per cada oferta que introduïm, doncs traiem uns candidats.
D'acord.
Podem treure 200 candidats,
per exemple.
Suposar, val? Nosaltres enviem mails a les persones, rebem ofertes, però després també fem molta criba, intentant senyir-nos al que ens ha marcat l'oferta.
D'acord, d'aquests 200 en poden quedar què? 50, per exemple?
Sí, màxim. Intentem enviar entre 20 i 30, màxim, que realment reuneixin les condicions per aquella oferta.
Mai com fins ara, suposo, hi ha tants candidats per una oferta.
Clar, en aquests moments hi ha molts candidats. El que passa és que nosaltres intentem passar poca gent. Si anem, per exemple, a webs, pues, el que seria Infojobs, el Trabajos, tal, pues, potser veus allà gent inscrita, 200, 300 treballadors, però clar, allà pot anar una persona a apuntar-se i està inscrita, i potser no reuneix el perfil. Val? Nosaltres intentem passar les persones que realment reuneixen el perfil.
En uns moments parlarem de testimonis, però suposo que una de les parts més complicades de la feina és dir-li a l'usuari que no li pots garantir que aconseguirà una feina.
Esclar, nosaltres sabem que passem els currículums. L'objectiu del currículum és aconseguir l'entrevista, perquè no tots els currículums que passem totes les persones són entrevistades. Val? Llavors, per això recalquem molt que la persona ha de fer un bon currículum, un currículum per cada oferta, adaptat a aquella oferta, i llavors enviar-lo i fer-ho amb cara i ulls. No tothom ho fa, i no tothom fa la recerca com caldria. No, no és el mateix oferir-se per una oferta a hostaleria que per administratiu. Hi ha persones que poden tenir diversos perfils. Doncs el mateix currículum no el podem enviar, no podem fer un mateix enfocament per una empresa o per una altra. Per tant, aquell currículum s'ha de modificar.
I malgrat tot, que es faci bé, tampoc no garanteix que es pugui aconseguir un lloc de feina perquè estan les coses com estan.
Sí, però és més fàcil.
Però és més fàcil?
És més fàcil. A veure, això és de qui la sigui, la consigui. I al final, doncs, bueno, aquella persona potser no trobarà aquella feina desitjada amb les seves condicions que volia, però una cosa o altra trobarà en aquests moments.
Saludem a la Susana Moniesa. Susana, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Estàs en recerca de feina?
Estic en recerca, sí.
Des de quan? Acosta't una miqueta més al micro.
Jo ja fa 4 anys que estic a l'atur. Mhm. I, bueno, sí que hi ha feines, però faig la recerca a través d'internet, cada dia m'hi poso una estona, i sí que hi ha feines, però són molt lluny d'aquí, són, veig pobles que abans no havia vist, no havia sentit aquí a Catalunya, no? O Barcelona, però busco feines i Castellbisbal, Sabadell, Terrassa, clar, quan era més jove potser jo m'han més anat a on fos, també hi havia uns altres sous. Clar, ara els sous que veus que ofereixen, si has de pagar el transport i les dietes, pues, clar, també...
Queda'm no res, gairebé.
Queda'm no res, perquè és que...
Després de 4 anys, un pensa, no en trobaré de feina.
Després de 4 anys, dius que penses que algú no estàs fent bé.
Sí?
Clar, per molt que facis. I
Anna,
que et diguin...
té motius per pensar-ho?
No. Jo penso que la Susana és una persona molt responsable, molt treballadora, que és la persona que ha sigut capaç d'entendre això de que per cada oferta jo haig de modificar el currículum, que és una persona molt col·laboradora, que ha aprofitat aquest temps que porta de 4 anys a l'atur per formar-se, perquè tu has fet cursos allà amb nosaltres.
Penso que, bueno,
és a dir, el que passa és que és molt dur. Hem de tenir molt clar que és molt dur trobar-se cada matí que et lleves i que no has d'anar a treballar una persona que ha estat treballant tota la seva vida. Però clar, des que ella va acabar els estudis.
Sí, he cotitzat 20 anys i, el canvi va ser molt dur. El canvi de rutines és el més fort.
Que a la seva edat, doncs, de vegades no és tan fàcil trobar una persona que hagi cotitzat tants anys i tant seguit.
T'ho preguntava, però, perquè a partir del que em deies, la Susana m'ho ha pensat bé. He fet jo totes les coses bé, han passat 4 anys i encara no he tingut aquella oportunitat de dir, mira, per poc que sigui, he trobat alguna cosa. Per què? Perquè a vegades la sort no acompanya, perquè a vegades...
Perquè de vegades el perfil que tu... És a dir, ella mateixa t'ho està dient, no? Ella busca una feina en un àmbit administratiu, no? Sitges tampoc no és ara, en aquests moments, que n'hi hagin moltes. Busquem feina per qui la rodalia, perquè hem de conciliar també.
Està clar.
Cadascú de nosaltres tenim la nostra situació personal i per tant hem de conciliar, doncs, família i el que faci falta, no? I per tant, doncs, busques per qui la rodalia.
D'acord, o sigui, ella té un perfil especialment difícil.
Difícil
en el sentit de la...
En el seu
context de personal...
Sí, perquè és una persona que està formada, és una persona de l'àmbit administratiu, però clar, busquem una determinada oferta també, no anem allò a totes, que no s'ha d'anar a totes, No s'ha d'anar
encara
totes.
Que pugui semblar que s'ha d'anar... No.
No. Home, de vegades m'he plantejat canviar d'ofici o adaptar-me a qualsevol altre. El que passa que hi ha unes altres 200 persones per aquella oferta i tenen una experiència, que és el primer que et demanen.
Suposo que deus haver parlat molt amb l'Anna en aquests anys.
La veritat és que al nivell 10 m'han ajudat.
I a cada oferta la Susana deu tornar i diu, escolta'm, m'ha passat això, escolta'm, ara no sé què.
Bueno, jo sé que em tenen molt ben considerada i això és el que m'ajuda a continuar.
Perquè un ha d'estar molt convençut de les seves capacitats, no?
Sí, bueno, també t'ho fa l'edat. Jo abans no era... Ara penso que val per moltes coses, que ho he fet i no tinc que demostrar...
Això em refereixo.
Sí, bueno, però això t'ho dona l'edat. Fa uns anys no ho pensava així.
Amb nosaltres la Susanna ha estat col·laborant ara, a part de que ella ha fet cursos al centre, que nosaltres hem vist com ha anat formant-se i com ha anat progressant, i que és una persona pues, que això que és molt, molt responsable, molt metòdica. Li vam proposar també que ella impartís uns tallers d'informàtica que nosaltres fem, que ens els porten voluntaris. I ella ha estat fent de professor, i el que podem dir és que la valoració de tots els alumnes ha sigut una valoració molt positiva, vull dir que ha sigut molt bona,
això va ser molt,
i això també és molt gratificant. No?
Sí, continues amb l'esperança de tenir feina?
Sí. Perquè s'ha de compaginar i pensar que de tot te'n pots treure alguna cosa positiva.
Perquè el més difícil d'això què és, Susanna?
Va ser el canvi de rutines.
De tot aquest procés, sí. És a dir,
el canvi de no pensar, bueno, de tenir cada dia un circuit a fer, una ocupació a fer, i arribar un dia a dir, bueno...
Que de cop i volta
estàs mirant els supermercats a quina hora obren i a quina hora tanquen, quan jo al supermercat anava un cop a la setmana i com podia.
D'acord.
I estar mirant, pues aquest obre a tal hora, aquest obre no sé què... I... Bueno, has de tot em pots treure alguna cosa positiva, penso, i hi havia diverses coses que jo sempre havia volgut fer, però per la falta de temps que tenia no ho podia fer. I bueno, pues, intentes estirar d'aquestes coses per continuar amb actiu. Per exemple, doncs, jo havia viscut Sitges cap de sabte i diumenge i el mes de vacances. Clar, està superple, i quan vaig descobrir la joia de poble que tenim els dies de cada dia, que pots passejar pels carrers o aquest passeig que tenim, doncs dius, ostres, això és un luxe. S'ha d'aprofitar.
Una missa abans de seguir. El cas és no quedar-se quiet?
El cas és no quedar-se quiet.
Sí?
Qualsevol excusa és bona.
Sí.
No quedar-se quiet.
No quedar-se quiet.
Saludem a la Dolores González. Dolores, bon dia.
Hola, buenos días.
La Dolores està treballant a Ferrovial. Està treballant perquè vostès ens entenguin, a l'antiga CESPA. Que ens diu, estiu Ferrovial. Vinga, CESPA. ¿Cómo vas a conseguir la feina, Dolores? ¿Fa mucho tiempo de eso?
Pues en junio haré 8 años, ¿vale? Y a mí me gustó la feinita esta porque me hacía falta, la verdad. Me presenté a nivel 10, dejé mi currículum, Ana me lo envió y en poquito tiempo me llamaron, me hicieron la entrevista y aquí estoy.
Supongo, y nos entenderemos mejor así, supongo, que... un trabajo de barrendero no debe ser un trabajo de aquellos que muchos quieran, o cuando Dolores pensó, pues yo me apunto a esta oferta y a ver qué pasa y a ver quién me dice que esto no es un trabajo como cualquier otro.
Cuando yo empecé, la verdad que tenía faena, porque yo tenía trabajo.
¿En qué trabajabas, Dolores?
Pues trabajaba en restaurantes, hacía escaleras, bastantes escaleras, me sacaba mis dineritos. Pero mira, un día pensé, digo, ay, me llamó la atención y digo, voy a dejar un currículum a ver qué pasa. Pero tuve la suerte de que me llamaron y a lo primero entré para 3 meses. Eso lo saben mis encargados, que entré para 3 meses. Pero luego me gustó, estaba bien, la verdad que estaba a gusto haciendo mi faena. Y me dijeron y me comentaron si me quería quedar, que me harían fija, y dije que sí. Y bueno.
¿Y ahora estás fija, Dolores?
Sí, sí.
Y no te caen los anillos, ¿eh?
Ahora mismo ya no.
Ya no.
Ahora ya no.
Ya no. O sea que trabajabas... ¿Y pensaste en qué? ¿En una faena mejor?
Sí,
sí,
sí, la verdad que sí, porque aquí estaba asegurada, ¿vale? Era un horario con el cual yo podía atender mejor a mis hijos también, ¿vale? Porque empezaba temprano y el horario lo han cambiado hace poquito, 2 o 3 años para acá, ¿vale? Pero empezábamos a las 6 de la mañana y a las 12:30 yo ya estaba fuera.
De acuerdo.
Entonces me daba tiempo a recoger a mis hijos al colegio, llevarlos a casa, darle la comida, volverlos a llevar al colegio, y luego ya tenía yo toda la tarde para mi casa, para la compra y para mis hijos.
De acuerdo. ¿Qué horario tienes ahora?
Pues ahora mismo más o menos el mismo, pero un 2 horitas. Empieza a las 6:15 de la mañana... hasta la 1:51.
¿Hasta la 1:51?
2:10.
De acuerdo, 2:10. Es que iba a decir, no hasta la 1:50 ni 53,
no,
hasta la 1:51.
51.
Anna, al cas de la Dolores, jo no sé si d'entrada hi ha feines estigmatitzades, o allò de dir, hi ha persones que diuen, no, jo d'escombriaire no em vull saber res, o jo de determinades feines no em vull, la Dolores se senteix amb el cap que hi ha feines que la gent no vol,
sí.
I en canvi a la Dolores la veiem feliç,
ella està encantada de la
encantada de la vida,
i sobretot en el moment en què ella va agafar la feina, perquè en el moment en què ella la va agafar
no hi havia crisi,
clar, hi havia molta feina, la gent preferia anar-se'n a treballar a l'obra, que guanyaven 2.000 i 3.000 euros, que anar a treballar per un sou més normal i tenir una feina potser més estable, perquè la gent de l'obra anava aquí, acabava l'obra, anava amb un altre, anava amb un altre, però sabia que trobarien feina, no? I ella, en canvi, doncs, va tenir aquesta visió de futur, que jo penso que la jugada és molt, molt bona, i ella tenia una feina en un restaurant que estava a la cuina, i ella va dir, doncs, mira, farem un canvi, jo penso que allà podré trobar més estabilitat, val? I va agafar la feina per 3 mesos, que és el que diu,
sí,
no? Que moltes vegades la gent em diu, oh, si a mi no m'ofereixen una feina més estable, doncs jo no m'interessa,
no?
I en canvi ella la va agafar, i de 3 mesos portem 8 anys, està fixa, vull dir que és important.
¿Qué dijo la familia en su momento?
Bueno, la familia en su momento...
Lo pregunto por esto de dejar un restaurante o la cocina de un restaurante.
No lo veían bien,
la verdad. No lo veían bien.
No, sobre todo mi madre, que va a descansar.
Ajá.
Pues, no, hija, no, que tienes faena, ¿por qué te quieres ir ahora a esto? Que estás en la calle, que lo vas a pasar mal con todos esos hombres. Pero yo en ese momento, sí, he escuchado a mi madre, pero yo digo no. Yo tiro para adelante y vi bien.
Porque
y hoy
ahora...
por hoy, gracias a Dios, me alegro, porque mi marido también trabaja aquí dentro. Vale, tengo una hermana también que también trabaja aquí, ahora mismo está de baja, pero bueno, si te lo miras, dices,
qué
menos
suerte.
Mal que no, ¿me entiendes? No, en aquel momento no escuché y me quedé aquí, porque, ahora hoy por hoy me alegro.
Porque en su día, lo que te decía tu madre, tenía razón, esto es un trabajo de hombres,
o está
muy tipificado, muy esforzado.
Ella me veía por la calle y lloraba cuando me veía.
Imagina't.
Sí.
Claro. Sí. Claro, pero tú piensas la planta.
Tenía parte de razón. Te lo pregunto así por si, sí. ahora 8 años después, se puede hablar de otra forma seguramente, sí. Pero si en ese momento, para una madre, ver a su hija en medio de un grupo de hombres y en la calle,
lloviendo
y de esta forma,
calor,
pues...
Y habiendo faena, como ella me decía, Dolores, hija, ¿por qué eres tan testaruda? Si donde estás bien. Y yo le decía, mamá, pero aquí voy a estar mejor, aquí voy a estar mejor.
Pues nos lo has puesto en bandeja. ¿Se tiene que ser testarudo para conseguir trabajo? Sí.
Sí.
Muy testarudo.
Muy testarudo. Bueno, cuando tú piensas, por lo menos yo pienso así,
sí.
Si yo dejo esta faena, pienso, es porque en esta que voy a coger ahora, o voy a ganar un poquito más, o voy a estar mejor, o voy a tener más tiempo para estar con mi familia, ya que me salgo de un sitio para que... He tenido la gran suerte que siempre que he cambiado de trabajo... ha sido para mejor, ¿vale? Aunque donde estoy ahora es un trabajo en el cual tienes que hacer muchos esfuerzos, ¿vale? Y estar ahí, y más, no, yo que soy mujer, tengo que demostrar que puedo hacer la faena igual que un hombre, que no me achico de nada ni se me caen los anillos.
¿Esto es así?
Sí.
Desde el primer momento, Dolores pensó, tengo que demostrar que soy capaz de hacer la faena como la hace un hombre.
Sí, o yo pensaba así.
¿O pensabas así?
O pensaba
que
así,
te mirarían, que te vigilarían,
tenía
que estarían...
Tenía que demostrar más por ser mujer. Yo quizá pensaba
sí,
yo
sí,
así,
sí, sí,
¿vale?
Pero lo pensabas así, supongo, que como tu madre pensaba lo que pensaba.
Eso es. Y a lo mejor, pues, si había algo pesado, y ellos siempre me decían a mí, cualquier cosa que tú veas que pesa o algo, llamas, pero yo soy muy testaruda y al igual, pues, decir, no voy a llamar. ¿Por qué? Porque soy mujer, no voy a poder. Pues, me reparto los 20 kilos a lo mejor en 2 veces.
¿Qué es lo peor de este trabajo?
Bueno, pues, lo peor, que se pasa mucho. Se pasa mucho porque estás en la calle, pasas frío... en verano pasas calor, los esfuerzos, el levantarte tan temprano,
claro.
Que también eso...
Porque para empezar
nota,
a trabajar a las 6:15, uno se tiene que levantar...
A
¿qué?
Las 5:15.
A las 5:15.
Y depende de dónde vivas, yo porque vivo en Valpineda y bueno, a las 5:15 pues voy bien, ¿vale? Y a las 6:50 ya estoy bajando. Pero es un trabajo, la verdad sea dicha, y que cuesta. Y luego no es decir... Es un día a día, tú tienes que ir manteniéndolo, ¿vale? No te puedes decir, bueno, hoy voy a trabajar un poco. No, y más la faena que yo tengo, yo estoy en el centro. Yo me tengo que hacer el centro bien temprano, ¿vale? Como a las 9 yo lo tengo que tener más o menos ya limpito.
Y por carnaval también, ¿eh?
Hoy por carnaval.
Por carnaval.
Por carnaval.
Lo tuyo sí que es una rúa,
ahí corremos ya, vamos, al gato.
O sea que esta madrugada...
Sí, señor.
Esta madrugada Dolores va a estar en el centro
mañana.
Y aguantar lo que sea,
lo que venga.
Les altres dues convidades que tenim aquí segurament entre les dues poden complementar l'experiència d'una d'elles. Bé, l'Àngels Torres és tècnica del Centre d'Empreses, forma part també de Nivell 10. Àngels, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La teva feina és...
La meva feina està orientada a donar suport a les empreses i sobretot als emprenedors i emprenedores. És a dir, des de nivell 10 se'ls hi assessora. Quan una persona té una idea que vol emprendre un negoci, aquella idea que els hi ha voltat sempre pel cap, que ara per les circumstàncies que siguin, molta gent ara està pensant en començar un negoci pel seu compte degut a la crisi, a que s'han quedat a l'atur i treuen aquelles idees que havien tingut sempre, doncs des de nivell 10 se'ls ajuda a materialitzar aquesta idea en un negoci, no? Els orientem de com fer-ho, els ajudem a definir el seu pla d'empresa, a estudiar la viabilitat del seu negoci, els hi donem informació sobre ajuts econòmics que hi ha de diferents administracions, organitzem també formació adreçada a emprenedors, empresaris, temes més transversals de gestió, d'habilitats de comunicació, etc. I finalment també per totes aquelles empreses que tinguin un vessant més creatiu, posem a la seva disposició, si així ho desitgen, uns espais al Centre d'Empreses Creatives, que està ubicat a Campey, al Centre de Disseny. Allà hi ha 10 espais per a emprenedors i emprenedores.
Que s'ha tornat a obrir un període de lloguer d'espais, eh?
Justament ahir es va obrir una nova convocatòria d'espais que han quedat lliures, d'empreses que han anat creixent i han de deixar el centre, han de marxar per poder seguir desenvolupant la seva activitat.
Dues qüestions bàsiques. Els emprenedors munten l'empresa per convicció, munten l'empresa per supervivència, per trobar alguna cosa que els ajudi a sortir de la seva situació actual? Hi ha una mica de cada cosa?
Hi ha una mica de cada cosa. Hi ha persones que es plantegen fer el seu negoci perquè és un tema que els agrada molt, que sempre han volgut, perquè estan cansats, a lo millor, d'estar treballant en una empresa que ha arribat a un punt que no els hi aporta res i volen canviar. Hi ha gent que ho fa, en el cas de moltes dones, per poder conciliar una mica més la seva activitat professional amb la seva vida personal i familiar. Hi ha gent que està començant a fer-ho una mica abocats perquè no troben feina i diuen, bueno, doncs vaig aprovant això. Però, bueno, en qualsevol cas, mai és un camí fàcil a l'emprendre, mai és un camí fàcil al començar un negoci. Es necessita molta perseverància, això sí, i bueno, és estar allà, vinga, intentant fer-ho, adaptant-se a la situació canviant. Les persones emprenedores han de ser bastant flexibles, perquè tu parteixes d'una idea i voldràs fer una cosa, però a l'entorn, al mercat, et portarà a que tinguis que anar reorientant el negoci.
Al costat teu tens una emprenedora, que és l'Àngel, que és l'Esther del Carmen. Esther, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Esther ha muntat una empresa.
Sí.
I venia l'Esther de fer què?
Bueno, jo venia de Barcelona, treballava en una gran empresa de gestió cultural i bueno, conceptualitzava projectes culturals.
Vist així, venies d'un bon lloc de treball.
Sí, sí.
Vaja,
sí, sí,
d'allò
sí,
que em podia... A diferència de la Dolores, a tu a casa teva podem dir, escolta'm, Esther, estàs en un bon lloc, vull dir,
sí,
tal.
Estava molt contenta.
Per què ho vas deixar?
Bueno, no ho vaig deixar. Va ser per una qüestió de conciliació familiar.
Vaja.
Llavors, bueno, tenia una filla petita de 2 anys i havia pactat amb ells una reducció de jornada del 15%, molt poc.
Sí.
I quan la nena va fer 2 anys, doncs em van plantejar que havia de tornar a fer les 40 hores i bueno, ho vaig estar valorant i vaig decidir no acceptar-ho.
D'acord, m'aturo un moment aquí. Hi ha prioritats irreconciliables a la vida?
Sí.
Suposo que depèn de cadascú, no? Però,
sí,
però l'Esther va pensar que no podia renunciar, suposo, a unes hores amb la seva criatura.
Sí.
Dolores, dius que sí, això és una prioritat. I gairebé anàvem a fer la pregunta així en general, encara que fem el parèntesi. Les dones ho tenen més difícil? O no?
Sí. Tenemos que demostrar más, quizás, ¿vale? Si trabajamos con hombre, pues demostrar un poco más. Hoy por hoy yo ya no tengo que demostrar nada porque a mí mi trabajo, gracias a Dios, me conocen y confían en mí igual que si fuese otro compañero u otro.
D'acord, però es senties, Dolores, a les paraules de l'Esther quan deia que ell en un moment donat va prioritzar la seva filla per davant de la possibilitat professional que se li obria o mantenir aquest lloc de treball. I suposo que això no deu ser tampoc una decisió fàcil.
No, no, perquè més aviam, jo el reconeixement el tenia, és a dir, que no era tant una qüestió de manca de confiança o de que jo no hagués demostrat que podia fer la meva feina igualment.
I ens has dit que t'agradava la feina, que estaves molt contenta.
Estava molt a gust, però bueno, tenia una tarda a la setmana per estar amb la meva filla i, bueno, i no vaig voler renunciar a aquesta tarda. L'empresa, per la seva banda, volia mantenir una política de temes laborals relacionats amb les reduccions de jornada, i el fet de que jo prolongués aquesta situació doncs creava un precedent que ells no volien per la seva empresa.
D'acord, em torno a aturar. Anna, les empreses ho fan sovint, això?
A veure, hi ha poques empreses realment que conciliïn bé, val? Perquè conciliar... A veure,
difícil, eh?
És difícil, és molt difícil. El que passa és que hem de tenir en compte que el més important d'una empresa és el personal. Si tu, l'Ester en aquest cas, va marxar per 6 hores, per no fer 6 hores, que es poden trobar solucions. És a dir, solucions des de, escolta, mira, doncs fes-les a casa, el teletreball, que tant parlen del teletreball.
És un cas paradoxal, no?
La
una,
feina...
una treballadora ben considerada, clar, una treballadora que està contenta en l'empresa, una treballadora que planteja 6 hores i resulta que per 6 hores, com ens deies tu, no hi ha possibilitat d'arribar a un acord amb una treballadora que l'empresa considera i que ella està contenta a l'empresa. Sí.
Però la realitat és aquesta, eh? Sí. Això és el que hi ha avui en dia al mercat, i les empreses doncs deixen marxar una persona com ella, que tenia un càrrec de responsabilitat, que els estava traient un munt de sobre, que encara continuen...
I continuo col·laborant amb ells.
Per tant...
Com és la vida, eh?
No és que fos una mala treballadora,
no, no,
eh?
No, està clar, evidentment.
Si fos una mala treballadora ja no continuaria col·laborant.
Esclar.
Val? Vull dir que llavors per 6 hores fer tot això, a mi em sembla que no anem per bon camí, que ens manca molt, eh?
Però per això t'ho preguntava, si habitualment aquestes qüestions... Que potser a algú li poden semblar menors, però que són prioritàries en la vida de moltes persones, com és la conciliació,
clar,
els fills i la importància dels fills a la vida, moltes vegades en les ofertes de treball no es planteja de la manera...
No es planteja. Són molt poques les empreses que tinguin en compte això.
I evidentment les dones hi pensen molt més que els homes.
Segurament sí.
Totes assenteixen.
Sí. Són molt poques les parelles que vegin el fet dels fills pels dos, no? De que, bueno, quan jo no hi soc ets tu i quan tu no hi ets soc jo, no? És la
continua
minoria.
Continua sent una
sí,
minoria.
Sí, la realitat és aquesta.
Tornem a la història de l'Ester, passa això, suposo que l'Ester ara deu pensar cada vegada que la truca en sembla mentida com són les coses, però passa això, i l'Ester arriba on? Al centre d'empreses i...
Sí, a veure, finalment pactem
una sortida.
Tinc 2 anys d'atur i llavors doncs, sí, vaig a nivell 10, jo ja estic vivint aquí a Sitges aleshores, fa de fet quasi bé 4 anys que visc aquí, i res, i bueno, doncs conec l'Anna, em proposa doncs tota una sèrie de serveis d'orientació per buscar feina, en seguida em troba unes pràctiques laborals amb una gestora cultural d'aquí de Sitges.
Perquè pensaves en trobar feina o en fer una empresa?
Sí, d'entrada pensava en trobar feina.
En trobar feina.
Anava, pum, encarrilada a trobar feina, però de cop obren un curs d'emprenedoria, m'hi apunto i, bueno, i gràcies a aquest curs doncs una mica se m'obre una perspectiva amb la que no havia pensat mai, que era amb la de muntar-me jo mateixa doncs, a algun projecte propi.
Ens aturem de nou. Àngels, no tothom pot muntar una empresa? Ho dic per si a vegades és una qüestió de caràcter, de manera de fer, de forma de disposar-se davant de la vida. No tothom, encara que molts vulguin muntar una empresa, no tothom té les capacitats per muntar-la?
No tothom serveix igual.
A això em refereixo.
No tothom serveix igual. Idees en tenim tots, això es pot organitzar, tots podem arribar a plantejar-ho com un pla d'empresa, com un negoci, però sí que és cert que fan falta capacitats personals que... Algunes són més innates i d'altres es poden adquirir.
D'acord, perquè en algun moment vas pensar, Esther, en dir, jo no seré capaç de muntar una empresa, o vas dir, no, escolta'm, mira, posem-nos-hi a veure què...
A veure, el primer que vaig tenir va ser una revelació, diguem-ne. Vaig adonar-me'n de que potser sí, de que podia ser un camí. També vaig pensar que no estava prou formada i que per tant havia de resoldre aquest tema abans de posar-m'hi. Com que tenia 2 anys d'atur, vaig decidir anar amb vaig a la Fundació Pere Tarrés de Barcelona,
sí.
Vaig fer un curs, un postgrau de direcció d'entitats. Clar, jo no era una entitat, no era una ONG el que volia muntar, però bueno, tot però el que em van ensenyar em va servir molt, d'eines de gestió, de comunicació, d'organització empresarial, d'estratègia, bé. Va ser un curs molt, molt llarg i em va donar moltes eines. I quan el vaig acabar em vaig sentir ja bastant més
bastant capaç de poder...
Sí, llavors em vaig dir...
Per tant, vas presentar un projecte al centre d'empreses?
Sí, al centre d'empreses n'havia presentat diversos al llarg d'aquests 2 anys, i finalment va ser un dia amb una persona que devia estar fent el que feies tu, que ara no me'n recordo com es deia, abans de la Renata, bueno, i li vaig dir, vull muntar això, un espai creatiu, una espècie d'escola, i llavors ella em va dir, això és una, és la, com ho va dir, la gallina dels ous d'or. I dic, vale, vols dir que l'he encertat? Diu, sí, tira per aquí. I sí, llavors...
I d'aquí va néixer Liana Tallers.
Sí. És, bueno, és un espai creatiu pensat per joves i adults, on de fet ensenyem tècniques artesanals de tota la vida, però una mica des d'una perspectiva més actual.
Allò que abans en deien què? Treballs manuals?
Sí, treballs manuals.
En versió corregida, augmentada, adaptada als temps actuals?
Sí, però aviam, més arts aplicades, és a dir, fem coses útils, coses a vestir, coses, objectes decoratius per la llar, val? Per tant, doncs, des de costura, passant pel bricolatge, temes de decoració en paper, tot el punt, el ganxet, patronatge, enquadernació...
Per què et van dir que era la gallina dels ous d'or?
Bé, suposo que, aviam, perquè les idees anteriors no havien sigut prou bones, suposo, partint d'aquí, i d'altra banda, doncs, perquè bé, és un tema que està molt, molt de moda en aquests moments. A Barcelona hi ha hagut un boom espectacular a centres cívics,
Torna la costura, el patronatge i torna,
sí,
tot això?
Sí, torna tot allò fet amb les mans, tot allò que...
Tota aquella generació que no va aprendre costura, ara resulta que... Sí?
Sí, torna la capacitat de fer-se un mateix les coses i de fer-se-les al seu gust.
I de la satisfacció de veure que les aconsegueix fer, no?
Sí, és un tema pràctic i creatiu a la vegada.
Quant de temps fa que tens l'empresa en marxa?
Doncs el juny farà un any i, bueno... Molt bé, molt contenta. No puc cantar victòria, diguem, encara, a nivell comptable, val? Però sí que me n'adonc que el projecte agrada, de que a poc va creixent amb nombre d'alumnes, de que els alumnes repeteixen i de que jo estic fent una cosa que m'agrada moltíssim.
Mm-hmm. Àngels, quan es pot cantar bé? Segurament mai no es pot cantar victòria, però quan un emprenedor pot estar, o emprenedora, relativament tranquil amb el seu projecte i quan pot, quin marge de temps es pot donar per saber si està estabilitzat, si està aposentat mínimament per poder continuar endavant?
Com tu bé dius, mai es pot dir, perquè mai se sap i tot és molt canviant, no? Però bueno, la clau està, jo crec, en anar-se adaptant permanentment i anar veient el que t'estan demanant a l'entorn, els teus clients, les necessitats que hi ha. Això és molt important. Nosaltres, bueno, les creiem que al cap de 3 anys, que és el temps màxim que poden estar les empreses en el centre, al cap de 3 anys l'empresa ja d'alguna
manera... Ha d'haver passat alguna cosa.
Ha de poder volar sola. Però també vull dir que són moltes les empreses, no, l'emprenedor no encerta la primera. És molt difícil que puguis començar un negoci i encertar la primera. Sí que n'hi ha, i bueno, enhorabona a tots ells, però molts emprenedors aprenen molt i molt dels seus fracassos. Hi ha molta gent que comença amb activitats, amb negocis, que no funcionen. Però bueno, no passa res, no és un problema això. S'ha d'aprendre de lo que has fet malament per quan tornes a començar, doncs, fer-ho millor.
Segurament qui t'escolti dirà, l'Àngels té tota la raó, però en l'època en què vivim és arriscat fracassar. Perquè si perdo diners i després necessito tornar-ne a demanar o necessito tornar-ne a trobar per obrir un altre nou projecte, em costarà cada vegada més.
És arriscat, evidentment,
no?
És arriscat.
Tot i que el plantejament sigui aquest, s'aprèn dels fracassos.
S'aprèn dels fracassos, és arriscat, i a la vida s'aprèn dels riscos, dels fracassos, i has de córrer riscos amb tot.
Llavors, mesurats, suposo.
Mesurats, això és el que anava a dir-te. Tu has de mesurar i dir, bueno, jo vull córrer aquest risc, fins a on? Fins aquí puc, més ja no puc. Cadascú haurà de valorar fins a on té el risc. Mm.
Susana, en algun moment et vas plantejar, dime, pot ser una sortida muntar una empresa?
Sí.
Sí? Costa't una miqueta més.
Moltes vegades.
Sí. Moltes vegades.
Sí, perquè el centre a nivell 10 avui en dia ho estan, t'ho ofereixen quasi bé. Penso que s'ha de valdre una mica. Jo sóc massa responsable i massa patidora i no sé. Home, jo suposo també que has de tenir una bona idea per començar.
D'acord. I massa responsable i massa patidora vol dir que penses massa en el risc
de posar en marxa això.
Sí. Per això li dèiem a vegades a l'Àngel, sí, si és que això del risc fa tant de respecte, que bé, assumir-lo suposa un esforç molt important per la persona fins al punt de dir,
el buit i suposo que aquest pas és difícil.
D'acord.
Està bé ser responsable i s'ha de ser, perquè no podem ser un emprenedor que es tiri de cop a la piscina sense pensar que no hi ha aigua i a veure què passa, no?
Esther, ets responsable, eh?
Bueno, jo en el meu cas m'ha ajudat molt tenir a diverses portes obertes, és a dir, no ha sigut una
no
única línia.
No apostar una única carta.
Sinó que, de fet, mentre els vaig muntar Liana, estava col·laborant amb una ONG, justament, que m'assegurava un sou mínim, i vaig estar bastants mesos a dues bandes.
O sigui, s'ha d'intentar tenir un coixí, eh?
Jo crec que sí. I a Sitges penso que és bastant difícil per començar amb els lloguers, el preu dels lloguers dels locals.
D'acord, té raó.
Clar.
Té raó.
Depèn que vulguis establir, has de tenir una caixa molt forta com per començar.
No són barats, tot i que hi ha hagut canvis en els últims temps, però bueno, és un handicap.
Però Sitges és Sitges.
Sitges és Sitges. Per això, des de l'Ajuntament s'ofereix a aquelles empreses que vulguin, que no necessitin estar a peu de carrer perquè no és un comerç, se'ls ofereix aquests espais per poder establir el seu despatx en allà a uns preus bonificats.
I a quant surt més o menys, Àngels?
Surt un lloguer mensual de 250 euros.
D'acord, que aquest s'ha d'entendre que ha de ser mínimament assumible per qualsevol empresa, encara que vulgui començar, no? 250 euros al mes, vaja, que si ja no es pot assumir això,
clar,
no val la pena.
Necessites un mínim. I jo crec que l'emprenedor ha de buscar l'equilibri entre la responsabilitat, però bueno, també ser una mica agosarat i dir, vaig a tirar endavant, vaig a provar això, provar una miqueta el risc. I s'ha de tenir una idea, no només una bona idea. S'ha de tenir primer una idea i després aquesta idea hem d'anar donant-li voltes i veient com ens podem diferenciar de la resta. I això és una mica el que nosaltres, des de nivell 10, podem ajudar a totes aquelles persones que tinguin una idea, que vinguin i que ja els ajudarem a treballar-la i a plasmar-ho com una empresa, com un negoci.
Esther, tens un local?
Sí.
Sí.
De lloguer.
De lloguer.
Sí.
De lloguer de pronòstic reservat o de lloguer?
Bueno, de lloguer de lloguer bé, o sigui, perquè estic al Poble Sec, val? No estic al centre de Sitges,
i això suposo que
en aquesta zona n'hi ha de força econòmics, fins i tot jo n'he vist més grans i més baratos que,
bueno,
que
depèn del negoci que vulguis emprendre.
Clar. Bueno, jo era peu de carrer perquè jo tinc una escola.
Està clar, ja ha d'estar accessible, no?
Accessible i visualment i bueno, estic força contenta, pago 600 euros i el local té 79 metres quadrats. Penso,
bueno,
que
no sé, t'estan barat, que serà qüestió de mirar-ho.
És qüestió de posar-ho, sí. Per la seca n'hi ha que estan bé.
Mm-hmm. Sí. És un plantejament que es pot fer?
Sí,
sí.
Per ella.
En
concret és
per ella. O per persones que com ella tenen tan assumit, com ens deia, i no perquè la resta de persones no el tinguin assumit, sinó que tenen tan interioritzat aquest sentit de la responsabilitat i del risc amb les coses i de voler assegurar tot, que pensin que em ficaré en un lloc que em puc sortir pitjor i val la pena fer el pas.
S'ha de tenir tot molt ben estudiat, que és com el que deia l'Àngels, no? Has de tenir la idea, treballar-la, i després has de tenir tot mínimament calculat també, perquè el que no pots dir és, bueno, m'hi tiro, i potser doncs resulta que arribem només fins al tercer mes. De vegades, al centre del poble veiem molts locals que s'obren, aguanten tres mesos i tanquen. Que d'un temps s'obre un altre i tanquen. Això és perquè aquesta gent no ha fet un bon estudi de viabilitat, o perquè no tenien un coixí a darrere per poder aguantar, perquè és clar, si no haguessin aguantat més dels tres mesos, segurament potser l'empresa aquesta amb un any hagués començat a fer un rodatge, però no ha tingut temps d'aguantar i fer aquest rodatge, no? Clar, s'ha de veure bé des de tots els punts de vista.
Dolores, ¿no debes pensar ahora en un trabajo mejor?
Ahora de momento no.
No.
Y más con la crisis, ahora de momento quietecito aquí. El día que salga y me salga otra cosa que yo diga, ay, pues mira, esto me llama ahora, pues... Quizás, nunca sabemos, ¿no?
Y ahora que hablábamos de emprendedores, en el día a día, cuando trabajas, uno piensa, esto se podría hacer mejor, esto lo podríamos hacer mejor, esto no sé si podría ser de otra forma, por tu experiencia ya pasada y por tu experiencia del día a día.
Bueno, sí, piensas muchas cosas, pero... A ver, de pensar, claro que pienso, ajá, pues esto se podría hacer mejor, o... Sí.
Lo digo por si dentro de una empresa uno tiene muchas posibilidades de evolucionar o no, o el puesto de trabajo es el que es y bueno.
Bueno, evolucionar. Tú haces tu faena, tu faena bien hecha, las 7 horas 36 haces tu faena, tenerla bien limpita y... problema.
Uh-huh. Pero siempre puedes pensar, si aquí, pues mira, en lugar de recoger de esta manera, recogiéramos de la otra, seríamos más rápidos. O, no sé, quizá...
Uh-huh. Si a veces esto se puede decir en voz alta en los compañeros, decir, oye, podríamos hacer esto de otra manera,
montamos
no sé qué.
El turno de otra manera, porque lo haremos mejor.
Como
estamos... tenéis bien organizado.
Como estáis bien organizados.
Lo tenemos bien organizado, la verdad que sí.
Y hay empresas que ya funcionan bé, que es el nomeneallo.
Són les 11. Hem volgut avui tenir, com a mínim, aquests testimonis de... dones que intenten trobar feina, que han muntat el negoci propi, que n'han aconseguit trobar, en alguns casos, i el paper també, i la responsabilitat institucional en tenir serveis que acullin a persones que la volen trobar la feina i que també els puguin acompanyar en aquesta emprenedoria. Àngels, gràcies. Esther, gràcies. Dolores, gràcies. Susana, gràcies. Anna, gràcies.
Moltes gràcies.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.